Hola a tothom. Bueno, estic una mica nerviosa perquè és el meu primer vídeo parlant català. Mai he fet això, així que, bueno. Jo estudio traducció i interpretació a Madrid, parlo 5 llengües, òbviament no amb la mateixa fluïdesa, i vaig pensar que, ja que semblo boja a casa meva quan parlo a mi mateixa sola en altres llengües, doncs aquesta és una molt bona manera de practicar, que si hi ha algú que em pot corregir si faig alguna cosa malament, si us plau, fes-ho. I, doncs, bueno, això és per mi, per com guanyar més fluïdesa en altres idiomes. Un altre dia haré un vídeo en alemà, potser en francès, però avui toca català i volia explicar una mica la meva relació amb aquesta llengua i per què vaig començar a aprendre el català. Aleshores, comencem. Aleshores, tot comença al 2018, quan la meva mare diu a casa: hem de mirar aquesta sèrie que m'han dit que està molt bé, és en català, es diu Merlí, bla bla bla, perquè és la sèrie per excel·lència catalana que tothom ha vist. Aleshores, vam començar a veure-la, a mirar la sèrie en català, perquè a casa meva tot es mira en versió original, i jo estava boja, perdida, obsessionada amb en Brunol, perquè qui no estava obsessionat amb Brunol i amb en Carlos Covas i David Solans, perquè és que són la millor pareja que hi ha hagut, i punt. I vaig mirar una entrevista al YouTube que feien al Carlos Cuevas, que era en català, i jo vaig dir, bueno, la miro sense problema, i si hi ha algun problema de que no comprenc cap cosa, doncs poso els subtítols i ja està. I em vaig donar compte de que ho entenia molt bé, i aquesta entrevista vaig mirar una altra, vaig mirar una altra, vaig mirar una altra, i em vaig començar a veure embolicada en un món de vídeos en català. També vaig començar a escoltar molta música en català, bueno, molta música, 31 fam, que és el grup que més m'agrada, que ha anat als seus concerts també aquí a Madrid, perquè ho dic, és que sóc una fan boja de totes les coses. Aleshores, com vaig donar-me compte de que ho entenia molt bé, però no tenia cap persona amb la qui pogués practicar, i vaig començar a parlar amb mi mateixa, i sí que és veritat que vaig conèixer gent amb la qui he pogut parlar català a la meva vida, però els vaig conèixer de l'Erasmus i ja no parlem massa sovint, o les he conegut parlant castellà i és molt raro parlar amb elles en català, perquè hi havia molta gent que no entenia aquesta llengua, i doncs, bueno, crec que ha millorat molt, encara que tingui moltes coses, òbviament, que no sé dir i que les dic en castellà, o trobo la manera i dic, bueno, si no es diu així, doncs algú em corregirà, però he millorat molt i estic molt orgullosa de mi mateixa, perquè... I també miro molts vídeos en català, és a dir, al TikTok, miro molts vídeos de la Juliana, de la Berta Roca, de la Jordina Cot, de la Maria Vallespí, d'en Geri, i aprenc molt, i com que aprenc moltes expressions que fa servir la gent jove, encara que no tingui l'accent, òbviament, o tot això, i... Escolto Exalt perquè estic boja pel safareig i totes les setmanes m'escolto el programa de la Juliana i bueno, i aquesta és la meva història amb el català. No he tingut la sort de néixer a una zona on es parlen dues llengües des que soc petita, però bueno, continuaré millorant i potser, i tant de bo que en el futur faci servir el català més sovint a la meva vida. Però bueno, estic molt contenta i continuaré fent vídeos per mi mateixa en català i a veure el que surt. Deu.
Ole tú. Ole tú.
Esto se habla en el mundo, pero claro está, la persona que no está informada pues no lo sabe.
Sí, senyor, senyores i senyors, amb vostès el que faltava, amb Àlex Santamaria, hola, què tal, hola, què tal, i Pep Vergés.
Què tal?
Què tal? T'has assabentat d'algú, de 31 fam, Merlí, coses d'aquestes?
Merlí,
no?
Sí.
Merlí, sí.
Però no vaig veure-ho mai.
Bueno.
Però sabia de la seva fama perquè tothom ho mirava.
Bueno.
I 31 fam, si vols que et digui la veritat, com no em posis una cançó?
Bueno, va, vinga, doncs il·lustrarem, 31 fam.
Il·lustra'm,
vinga, va,
sempre puc aprendre, jo.
Va, vinga, va, molt bé, ja està. Què tal, Pep Vergés? Sí, sí, 30... Va venir aquí a Vilafranca, tu, a la Festa Major, sí, sí, sí.
Però clar, no puc anar a veure-ho tot.
Una nena catalana és el millor que hi ha per poder fardar. Ara que la tinc el meixó llegendari. Cara d'Isabaló, però el baixa fins a l'infern. I és que avui sóc etern, a mi avui sóc etern.
Almenys canten en català, això sí, rapegen en català.
Els nens de l'arri, els nostres llegendari. És que avui sóc etern, a mi avui sóc etern. Fem la cançó que s'enamora dels nens de l'arri.
Bueno...
Està bé, no?
Sí,
pot, pot,
cap queixa.
Tant triomfen en català com en castellà i per això triomfen també a llocs en Madrid, no? Que van a Madrid. Ja no necessito dos de pan, tomàquet, una de negrito. Pachum, pachum. El cul, la gent la imito. Tanta merda s'ha acabat. No em comparis pas amb ell, jo no sóc el segon plat. Estava pensant que podia... Més o menys les lletres, però, malgrat s'adulcorin o es facin diferents o m'autotune, al final sempre parlen del mateix, eh? De jo no sóc un segon plat,
que
nena no m'estimes...
Però aquest l'entenc, que jo n'hi ha que no entenc res del que diuen.
Bueno, sí, sobretot els tipus sud-americans, no? Que...
Home, recorda aquella lletra de la Rosalía que no sabíem ni què caram deia. Vull dir que aquesta persona l'entenc, aquest grup, i t'explica una història que la fa d'aquesta manera, però la s'entén perfectament, no fa way ni res.
Exacte.
Ah, no sóc un segon plat, també és normal, un desengany.
Això s'entén molt bé, no?
Això és un desengany, coi.
Això,
és algú que t'està fotent...
Bueno, sí, alguna persona que te l'estimes molt, però ja saps que no ets el primer plat.
Clar, que n'hi ha un altre.
N'hi ha un altre, com a mínim n'hi ha un altre. Bueno, mira, i parlant d'aquestes cançons ja faig una mica d'espoiler, ja que estic aquí amb el tema, que... A veure si... Està xula aquesta cançó, ja veuràs.
I és que tot m'és igual si estàs al meu costat, ja és clar.
Al final, les lletres són així, no?
Però prefereixo perdre que no haver arriscat. Res m'importa més que veure't contenta cada dia.
Eh?
Enganxat al teu somriure.
Doncs aquest senyor es diu Befe i resulta que és de Vilafranca.
Ah,
i avui l'entrevistarem.
Ah, doncs molt bé.
Avui el portaré a les 7 de la tarda, vindrà aquí a visitar-nos, juntament amb Dols, que és un altre noi, que una altra persona, que també canta amb ell, i fa la música, i tots dos, Befe amb Dols, presenten cançons, fins ara les feien en castellà, i ara s'han animat a fer aquesta en català.
Ja,
i són
de la frase que no m'ha acabat de... Que li pots preguntar, mira.
Sí.
Estic content per haver perdut i no haver arriscat. L'altre dia vaig sentir una frase completament diametralment oposada d'un d'aquests grans pensadors que deia que és millor arriscar-te i perdre que no perdre sense saber si t'haguessis arriscat hauries guanyat.
O sigui,
m'ha explicat bé,
la frase és estic content
per haver perdut i no haver-me arriscat.
I no haver-me arriscat.
Crec que diu alguna cosa així.
Home, no sé, ja analitzarem.
I aleshores, ja et dic, jo vaig sentir això d'un senyor que deia això, no? Un pensador d'aquests, que la vida és millor arriscar, encara que perdis, que no, no arriscar i no saber si podies haver guanyat.
Mm.
Mira, no sé.
Està bé, no?
Sí, a mi m'agrada aquesta frase, com dient, escolta, intenta fer les coses i si després no surten bé, doncs bueno, mira, no surten.
Pues és veritat.
Però mai, si no les fas, mai sabràs si podien haver sortit bé.
Mm. Sí.
És veritat, moltes vegades deixem de fer coses per això.
Doncs ja li preguntarem.
Vale,
ja miraré de treure la gravació i, escolta, li passo la pregunta
directament.
Ara igual
un compromís.
No.
O igual el significat era un altre.
O si no vens directament i li preguntes.
No, escolta, xato. No em fotis amb rius, que després em... No. Jo no.
I mira, doncs aquí a Vilafranca, es veu que això del fenomen aquest de la música jove i tal, doncs està funcionant molt bé, perquè hi ha un senyor que es diu C-H-E.
Per què tothom es diu així?
B-T. Jo què sé.
Catum.
Ja li preguntarem
Patin,
també.
Bizum.
B-C. Pues deuen ser les inicials, ja està.
No sé, vale.
I resulta que aquest home, que també és de Vilafranca, va actuar, per cert, amb 31 Fam. Va fer una col·laboració a l'escenari de la Rambla i té cançons com aquestes. Ell rapeja més, eh? Però és que l'altre dia, mirant, perquè el segueixo de reull i anem escoltant les seves cançons i tot això, resulta que ja ha arribat als 3 milions de reproduccions a Spotify.
Déu-n'hi-do.
Imagínate tú y yo siendo felices. Que voy a estar aquí pase lo que pase. Niña, no sé qué me hiciste. Creo que me hipnotizaste. Mi loca deja de llorar por un bobo que no...
I resulta que està fent gira per la sala 2 de la Rasmatàs, per Madrid, per tot arreu. Ell estudia, per cert, estudia a la universitat. Per tant, va aprofitant el seu temps lliure per fer aquestes coses, cosa que aplaudeixo moltíssim. És a dir, que es forma, estudia i aprofita els temps lliures per fer aquestes coses. No s'entreguen cosi ànima amb tot el seu temps del món i deixa els estudis, que aquesta, doncs...
Tinc una altra pregunta. Per què tots canten l'amor, el desamor...
Pues perquè és el que al final funciona.
Si tu no pots cantar, les flors i els ocells.
Sí, no sé, jo què sé. Sí, és veritat. però potser eren més happy flowers abans i ara doncs es va més de cara a barraca. Escolta, sentiments que es tenen.
L'Alba Carmona canta les flores, canta los pájaros, canta...
És veritat que l'Alba Carmona potser el que explota més és la qualitat musical interpretativa, és a dir, les guitarres, el no sé què, tota la banda que l'acompanya, que és meravellosa, i ella, doncs, com a vocalista, és una meravella, també. I aleshores, doncs, potser la lletra no importa tant, que importa, però importa sentir-la refilar. En canvi, doncs, aquests artistes, doncs, que, bueno, doncs, potser no refilen tant com la Carmona, doncs els interessa més transmetre un missatge. I el que fan és fer una base, inclús ja pregravada i tal, i l'aprofiten, i simplement, doncs, l'allarguen, diuen el que sigui, al damunt d'aquesta base. Aquesta és la nova, eh? I en molt poquet temps he aconseguit, en una setmana, 45.000 reproduccions.
Ja estem, també, una oportunitat, quiero irte una vez más, quiero...
Tots són la cagué.
La cagué, jo em deprimiria, tu. Jo em deprimiria, no?
Sempre són temes d'amors i, sobretot, desamors, eh?
Sí, desamor... La vida... Clar, només ens venen el desamor. L'altre dia aquella noia que va cantar... Clar, a més, entrevisten a la gent i tothom parla d'això. Perquè aquella noia que va cantar amb la Shakira, que no em facis dir com es diu, evidentment...
La noia que va cantar amb la Shakira.
Sí, la que va fer l'últim tema.
Ah, aquesta sí, home, sí.
Bueno, ja, aquesta noia ha donat tota una entrevista explicant els ets i uts de la seva relació, que del desengany, de no sé què. Però saps què em dona una mica a mi el... Que, escolta, tothom hem passat per aquestes coses. I estan fotent un... I tothom ens hem tingut que menjar marrons.
Pues sí.
Tothom.
Hi ha gent que, explicant-ho, guanya milionades, i nosaltres l'únic que explicant-ho... lloriqueos.
No, li fots la pallissa a un amic...
Exacte.
Que està de tu fins als ors de que li expliquis que t'has separat... I cada vegada que et veus canvia de cera...
Sí.
O inclús es disfressa ja per no veure't... I, bueno, fins al dia que t'adones que no els hi pots fotre la pallissa a tots els teus amics.
Pues això.
Però és veritat, tothom està tot el dia igual. Tu.
Karol G, és la cantant que acompanya Shakira amb aquesta cançó. Que, digue'm a mi que una cosa és l'experiència personal d'un desamor. Bueno, Shakira ha tingut un disgust. Vale, va fent cançonetes en la seva experiència i ella i no sé què, i m'enamoré i me dejé d'enamorar i lloro i dejo de llorar. Ara aquí es junten ja. És a dir, vamos a juntar-nos a explicar les dues nostres coses.
No, tots els que tinguin un desengany poden fer una coral.
Sí.
La coral desengany.
Exactament.
La coral desengany. Llavors, una coral que pot haver-hi milions de persones, perquè, clar, tothom... Mira, l'ex parella de la Shakira va tenir un desengany quan va anar amb el Piqué. Saps? Perquè ell feia 10 anys o 12 també que anava amb ella.
O sigui, el president de la...
El fill del president d'Argentina.
De la Rua.
Sí. Va tenir un desengany.
Clar, home,
I ara l'ha tingut ella i potser demà el tindrà el Piqué, el desengany.
Clar, i aquest nano, perdoni l'expressió, no va tenir l'oportunitat de cantar aquest desamor, ni esplaiar-se.
En canvi, he vist una entrevista amb la Gisele Bündchen. Saps qui és?
Sí,
una model que estava casada amb aquell de futbol americà que té 41 anys i encara juga.
Encara juga, imagina't.
No sé com es diu.
Brady?
Sí, Tom Brady.
Tom Brady o Brady,
amb
sí.
Amb dos fills i tal, i li fan una entrevista, s'han separat, perquè ella ja... O sigui, ell va voler continuar un any més i ella li va dir, tens 41 anys, tio, ja estic de
no em diguis que va fer aquella afirmació de o el futbol o jo.
No, però sí, bueno, no, li va dir, tu quin tipus de vida vols portar? Clar, tu la vida no fa falta que li posis una cosa o l'altra, no. Tu què vols fer? Doncs jo t'ho respecto, i ella ho diu. Ell volia seguir per aquí, jo li respecto.
Jo
no vull seguir per aquí, a més una vida molt sacrificada, perquè ell porta unes dietes acollonants, no surt mai, està tot el dia pendent del futbol.
No fotja!
Bueno, per això és un tio que s'ha cuidat molt i per això està jugant amb 41 anys, ja retira.
Tipo Lewandowski, que amb 34 està molt en forma, perquè és el que, bueno...
Però vull dir que és això, no? I aleshores, clar, arriba un moment que dius, bueno, jo ara vull viure la vida amb els meus fills i tu. Jo també ho veig, però no, en cap moment de l'entrevista tot són paraules de carinyo i amor cap a ell. Diu que, que amb ella, que li va dir, bueno, doncs, noi, per aquí jo no vull continuar.
Deixar per inútil.
També ho ha passat molt malament, perquè se l'estima moltíssim, i això és una manera d'anar normals. M'entens?
Sí,
això és una manera normal. Que segur que han tingut baralles i segur que algun dia va tornar ella a les 5 del matí amb una papa que no podies aguantar-la,
segurament.
Segur. Però... Hosti, no has d'airejar les coses. Què millor que acabar d'aquesta manera i sobretot pels teus fills. Perquè ara els nanos tenen un exemple fantàstic dels seus pares, que malauradament no han continuat la relació, però en canvi tenen bon rotllo, es veuen tot sovint, fan les festes junts, m'entens? És a dir...
Sí, 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 sí. També diuen alguns entesos en la matèria que és el pànic dels propis... Aquests jugadors que tota la vida han estat entrenant i fent la seva i de desplaçaments i una mica la família sempre l'han tingut com una més a més. No han estat convivint intensament ni amb la senyora ni amb els fills, ni molt menys amb els fills. I aleshores ells tenen aquesta, entre cometes, comoditat de viure la part bona, per dir-ho així, de tot això i després doncs, anar cap a la concentració de futbol o el que sigui i seguir ser la dona la que patxugui amb tota la resta. Clar, els metges, els no metges, els d'allà, els sense
sabors... Ell, què vols que porti, ell?
Els disgustos, les històries i les negociacions. Què passa? Que aquesta gent, quan se'ls acosta l'edat de jubilació de l'esport, molt joves encara, tenen pànic. Tenen autèntics atacs d'ansietat i pànic d'afrontar la nova vida
no
amb parella i amb d'allò. I clar, tu no tens aquest pànic. No, tens
jo quan s'apropa la jubilació no tinc cap tipus de pànic. Tinc una il·lusió bàrbara.
Sí.
Vull dir que és diferent, no?
Sí.
Però bueno, escolta...
I és això. I aleshores doncs es resisteixen a jubilar-se i van aguantant el món del futbol, inclús arrossegant lesions. Que la dona és el que li diu, escolta, deixa-ho ja, no? Ara em toca a mi.
No.
Aquest em toca a mi és el que...
Ella només vol fer... Ella diu que només volia que ell participés de la família, no?
Exacte. Que els nens encara són petits...
No acabar criant els fills ella sola...
Exacte.
I veure-la ell de quedar uves a peres, no?
Hi ha un reportatge molt, molt xulo...
Però està molt bé, en cap moment el critica, eh?
No.
Defensa la seva elecció i diu que està amb ell...
I a més està molt bé que ho expliqui, perquè la gent dirà, bueno, però que la gent que li importa la vida privada... Doncs sí, que ho expliqui, perquè si no s'especula...
Ha fet un reportatge en biquini que...
Ah, mira, doncs bé...
La trobaràs a faltar, Tom Brady, t'ho juro que la trobaràs a faltar.
Dius, burro.
Però... No, i m'ha semblat molt bé, perquè no era una cosa de xafarreig.
Qui sap el Tom Brady, què és el que realment li agrada?
No sé, però no és una entrevista de xafarreig, no? I ella s'explica molt bé.
No.
L'altre dia, l'entrevista amb Piqué, també Piqué ho va deixar el tema. No vull parlar d'aquest tema.
Ja està. L'únic que m'importa són els meus fills.
Els meus fills, és la prioritat. El més no vull saber res.
Però està bé que la gent doni entrevistes i expliqui per evitar especulacions. És a dir, aquesta senyora, que segurament li feia molta ràbia que algú especulés que és que no anaven bé com a parella, Escolta, me l'estimo molt, ell m'estima molt, però simplement la cosa no funciona perquè ell, de moment, no vol...
Bueno, vol fer una vida diferent que la meva, ella ho diu, respectable tant com la que vull fer jo. És a dir, tota l'estona, no com allò de la Isabel Preisler i el Mario Vargas Llosa, aquell culebrón.
Hombre!
No. O la Corina i el rei. No,
hombre! No. Hombre, gran culebrón aquest, sí, el niño, el machote.
Per cert, que ahir vaig escoltar un tros de la moció de censura del...
Oi.
Del Rufián, que per cert...
El Rufián molt bé, no?
Molt bé.
Molt... Bueno, hi ha diversos talls.
Bueno, i el com es diu aquell? Ara, l'Aitor Esteban.
Sí, senyor.
És genial.
Els dos
genial.
Principals, eh?
Jo crec que són els dos que... Hi ha un moment que clar, que diu... Clar, vosaltres diuen que fa 40 anys vivíem, estàvem millor, i ara surt molta gent que fa 40 anys vivien i hi havia més llibertat que ara, no? Diu, fa 40 anys, quan una persona tenia una agressió sexual, no se sabia, i punto, i no podia dir res. Tothom, al rei se li deia campechano, i era, vamos, fidel a la seva dona, a la reina Sofia, que, vamos, tothom ho sabia. Diu, i mentrestant, anar-ho amagant tot, que tothom sabia la veritat, però, fa 40 anys ningú deia la veritat. I ara la gent comença a queixar-se quan té una agressió sexual, ho denuncia, s'està fent polítiques per educar la gent d'una altra manera, encara que com veiem com pugen, Àlex, t'he de donar raó en aquest tema.
L'altre dia... M'has de donar la raó? Sí, en quin tema?
L'altre dia que et vaig dir...
M'estic marejant.
No, jo l'altre dia vaig dir que mira, l'única esperança és il·lusionar-me amb la gent jove que puja. I tu em vas dir, ui... I em vaig dir, no, home, no, coi, que la gent jove... I, joder, tio, perdó, caram, amb el nivell de notícies que portem...
Els polítics, no?
No, de nanos joves que fan agressions...
Ah, bueno, sí.
Amb manada.
Sí.
És que jo estic que cada dia surt un col·legi, tu no sé què...
Per ells la realitat és la que veuen per la petita pantalla d'internet.
Doncs vaya merda.
Doncs clar, és que el que veuen per la petita pantalla del telèfon mòbil és una merda.
Però, a veure,
no és la realitat. Ara sí que és la realitat.
Ara anem a fer una introspecció que potser obrirem massa els nostres cors i les nostres ments. Tu has vist alguna pel·li porno?
Jo sí, he vist moltes pel·lis porno.
Vale, jo també. Alguna vegada has fet el que fan a les pel·lis porno? Ho has intentat fer?
No, per favor.
Doncs ja està.
Perquè si em fan fora.
Ja està, a mi no se m'ha passat pel cap.
A més, no... Vamos, Clar, cagat,
jo les relacions les he tingut
no, tranquil·litat,
des del carinyo, des d'una mica el salvatge, si pots, no, en quant a atracció, no, però jo mai se m'ha ocorregut fer el que feien el Rocco Siffredi o l'altre. Vamos, jo li foto una escopita a la boca i em foto una bufetada que m'arranca el cap, m'entens? I clar, jo, hosti, arriba un moment que dius... I he vist molts vídeos de noies, més o menys joves, queixant-se de les relacions que tenen amb els nois, que veuen això que dius tu, que tenies raó, per això et dono la raó, nano, jo pensava que anava diferent, i que veuen les pel·lícules aquestes i aquestes coses i arriben allà amb una relació i els hi fan el mateix. Els hi foten una bufetada a la cara perquè el de la pel·li la bufetejava, claro, que és el cas de sentir un ple que t'hi cagues, claro, li escopitejava tot el cos perquè el de la pel·li ho fa. Jo sempre me'n recordo veure aquelles del Rocco Siffredi, que vaig veure alguna, no moltes, eh? Diu que tirava escopits per tot arreu.
Sí, home, jo, bueno...
Feia un fàstic.
Al final diu sí, sí. Oh. Semblen aquells cartells de l'autobús, prohibido escopir.
Una cosa és que en el fragor de la batalla pues, es barregin els fluxos de tot
Ai,
arreu.
Ai, por favor.
Ahí estamos. Però anar escopitejant
no
algú...
No cal. Però per és, això... veritat, és veritat que nosaltres...
Bueno, i encara gràcies que no eren verds.
Aviam, nosaltres també, com que no teníem accés pràcticament i el poc accés que teníem era limitadíssim, doncs, bueno, vam arribar, per dir-ho així, a l'estrena com vam poder. I bueno, doncs, com que tots dos estàvem igual, doncs, ens vam fer el que vam poder.
Sí, però jo, per exemple,
ja
quan tenia una relació...
A poc aprens.
Anava des del carinyo...
Sí, clar, si no hi havia més.
També és veritat que havies de... que era diferent encara, no ho explicaré ni millor ni pitjor, diferent, però anaves des del carinyo, des del respecte, no? Sempre intentaves fer alguna coseta, perquè aquella època era tot un toma i daca, però amb respecte sempre, i normal, i si deien que no, doncs no és no, i ja està, m'entens? I mai amb una persona que m'ha dit que no li he dit, no, va ser, mai. O ara ja estàs aquí, no? Mai. Mai. Inclús si que em trobés, sí, com vaig dir un dia, ni que estigui a l'habitació dins del llit, em diu, mira, no en tinc ganes, escolta, pues, tranquil·la, posa't a dormir, o si vols marxar, marxa tu mateixa.
Sí, sí, sí. Què t'ha vingut ara amb això del porno per la...
No, no,
que... Donar-me la raó, no?
Sí, sí. No, és que estic esfereït de les notícies que arribo a llegir cada dia de nanos joves, d'adolescents, hosti, de violacions constants i agressions sexuals constants, amb escoles, amb... I clar, doncs, dic, l'Àlex té raó. Jo, que sóc una mica, en aquest cas, vaig voler ser floretes i pensar que la societat puja molt millor... Però que ara amb tu...
Home, també és molt jove, sé que ho fan molt bé, que consti.
Home, clar, no
vull
dir tots.
Dolent.
No vull dir tots, però m'he quedat al·lucinat d'alguns casos que dius, home...
Jo crec que, insisteixo, no seré jo qui doni lliçons de res, perquè tot ens passa per sobre, tot això ens va passant per sobre,
sí, per
i tothom, doncs, tenim molt clar que el mòbil no s'ha de donar fins als 16 anys, però tothom li han donat el mòbil abans dels 16 anys, als nostres fills...
I als 10 menys, que hi ha molta gent amb 10 i 11 que em porta.
I sempre busquem les excuses. Bueno, mira si hi ha gent que amb 10 i 11 porta, que si tu has anat a fer el vermut alguna vegada amb alguna terrasseta d'algun bar, és possible que trobis un cotxet amb un nen de mig any, o de 8 mesos o 9 mesos, amb un mòbil a la mà perquè estigui calladet i entretingut mirant una pel·lícula. És o no és? Quantes vegades heu vist que un nen de 2 anys o un any el cotxet, perquè no molesti, té una pel·liculeta de vídeo amb un telèfon mòbil? I va arrossegant. No, perquè una cosa és que tu li posis una pel·lícula tancada de vídeo, del que sigui, i el nen se l'empassi, com ens passàvem nosaltres el que fos. El problema és que tu li dones un mòbil i el nen va arrossegant i triant.
Sí, sí.
I en un moment donat pot ser que no triï una pel·lícula de Walt Disney, precisament.
Tot i que... A casa, amb la meva família, veig que estan tardant en donar-los-hi també. S'estan resistint, el pare els hi deixa perquè juguin 20 minuts o mitja hora i s'ha acabat. I si hi ha queixa... 2 mesos sense...
És el meu mòbil.
Dos mesos sense el mòbil.
Per això et dic que...
Ja n'hi ha vist algun que està castigat últimament i amb una cara...
Pues lo que hi.
Però és... no, que s'acostumin. A més, la vida és sense mòbil també.
I saps què passa? Quin benefici tindrà aquest nen castigat? Que l'hauran castigat. És que...
No,
quantes vegades ens han castigat a nosaltres?
Però ja n'aprendrà, que quan li diguin...
És genial que et castiguin.
10 minuts, no.
Una miqueta.
Però 10 minuts, li diguin 10 minuts, jugarà 10 minuts. Perquè si no estarà 2 mesos.
Saps què passa?
Però vull dir, el que és tremendo és que tu vas a casa de qui sigui, i hòstia, no hi ha... Ai, per caram, no hi ha ningú jugant a res. No hi ha ningú jugant a res.
Pues això per què?
Jo a casa meva, clar, no teníem això, també ho he de dir. però tot el dia estàvem jugant. Jo desitjava arribar a casa per posar-me a jugar.
Quantes vegades he explicat l'anècdota de que tenia un escalèstric, tenia un garatge de casa, i aquella aspiració de qualsevol papa de muntar l'escalèstric al garatge quan vinguessin el nen i els seus amics en una festa d'aniversari, s'ho passarien pipa i allà va quedar l'escalèstric, doncs d'això se trata.
Clar, no, no, i en canvi nosaltres, primer muntant-lo, ens passàvem hores, que ja ens ho passàvem pipa, i després jugant, no?, jugant, i clar, però ja no dic això, dic jugar a jo què sé, a xapes, o jugar...
El que fos.
El que sigui, no ho sé.
I a trencar qualsevol cosa amb una pilotada.
Sí, jugar a futbol a dins de casa, que era una pràctica que el meu germà i jo fèiem habitualment, una habitació fantàstica, tipus victoriana, que ens van fer, per mi...
Maca, maca.
Massa victoriana,
maca,
per mi.
Maca.
Va, una cosa molt sèria, però... de seguida la vam reeducar, a redecorar el meu germà i jo, a cops de pilota, no?
Bueno,
però clar,
bueno,
teníem una edat, pues hi havia una taula que feia... Molt, era molt llarga i feia com dos porteries i allà estava el quid de la qüestió. Però clar, jugàvem i després jugàvem a... O jo em jugava a escacs amb el meu pare, o fèiem això, o fèiem l'altre. Clar, tu ara imagina que els de la gent d'ara arriba a casa, s'estira al sofà o al llit, perquè n'hi acaben directament al seu llit, i es posen a mirar la tablet o jugar al mòbil i ja està. Aquesta pues sí, és l'activitat total que tenen.
Pues és el que tenim, no, és el que tenim. I amb això hem de lluitar i abordar el problema, perquè si no, Houston, tenemos un problema.
Més clar,
i dos i tres.
I has d'entendre, tu tens fills, no? Jo no puc parlar perquè no en tinc. Però clar, has d'entendre també el temps que viuen i no ser molt radical, perquè llavors et diran, és com aquell, no? Que anava a classe i no sabia res del que feien a la tele, perquè no tenia tele. I els nens jugaven a unes coses que l'altre no en tenia res. I llavors li van dir, bueno, entre que l'estigui mirant tot el dia... o que pugui veure alguna sèrie de gent jove o de nens petits, doncs, m'entens?
Jo l'única recomanació que donaré és una que m'està anant molt bé, i quan les coses estan anant molt... Dic molt bé perquè tinc la sensació que m'està anant molt bé, perquè insisteixo que aquí els que donem lliçons pot ser que després per la porta al darrere
sí,
trobem...
Sí, sí,
aixeques
sí,
la catifa i
no
trobes tot.
Mai.
I tu mateix és el primer sorprès quan després et trobes el problema. Sí. Però crec que va molt bé intentar, com a mínim, un àpat al dia, dinar o sopar junts.
Però això... Això que dius tu...
És genial.
A mi m'han educat així. O sigui, el meu pare sempre deia que es dinava, d'aquella època, ja quan estàvem de vacances, però els dies de cada dia també dinàvem tots a la taula i allà no es movia ningú fins que no s'acabaven els postres i el cafè, perquè la tendència del jovent no és anar a jugar a les màquines, sinó era tocar el dos. Quedar amb els amics i tocar el dos. I allà no es movia ningú. I el sopar, igual, tots sentats a la taula, fins que no estàvem tots asseguts, no es feia. I va bé perquè expliques els teus problemes, expliques les teves coses, i els teus pares també tenen l'oportunitat de detectar si algú rasca o algú no va bé. O dius, aquest porta 15 dies que no diu res quasi, que està com així. Doncs tens l'oportunitat. Però si no els veus mai, si cada un dina per la seva banda i tot, doncs ve de saber.
Pues eso.
Molt bé.
Jo, si alguna mare o algun pare se sent superat per l'internet i els mòbils i els youtubers i tota la fauna ibèrica que hi hagi i deixi d'haver-hi per la xarxa, és molt important que, menjant junts, treguis el tema, per exemple. Això sí, el que a mi m'importa és treure el tema, no tinc ni folla, però trec el tema. aquest, Prince, que... és molt antiquat, el que és bo és aquest. I llavors, entre ells... Comença a haver-hi com una espècie d'autocrítica o de crítica. Aquest diu que els animals no sé què, i aleshores salta l'altre, aquest és un maltractador d'animals, que no ho veus que el que fa és això? I entre ells, aleshores, ja es... És a dir, s'autocensuren, i jo llavors me n'adono de què veu un o què veu l'altre. Però, en realitat, per exemple, el germà petit doncs, era fan d'un seguidor dels animals. Però resulta que és un seguidor dels animals que agafa algun animal i a vegades doncs, rossa el maltractament d'aquell animal. Vol fer una mica de Frank de la jungla. I què passa? Que aleshores ell l'admira. El nen l'admira, però és normal, perquè el nen li han venut que allò és... I en canvi el gran va dir, però no veus que està passant això? I el nen es va quedar com molt fotut. Doncs l'altre dia torna a aparèixer el tema perquè resulta que aquest que presumptament maltractava animals, efectivament li va arribar la crítica i se'n va anar a veure el Frank de la jungla per fer un vídeo a través del qual doncs, difonguessin el maltractament dels animals, que no pot ser, que no sé quantos. I el meu fill petit, orgullós, aleshores li va treure el tema de seguida a ell a la taula i dir, que aquest senyor ha fet això perquè sí, tu tenies raó, però ara ja s'ha convertit. I ara ja no maltracta els animals. I m'ho crec. Doncs això mateix, que si no hagués hagut una censura, ell s'hagués continuat creient que aquell senyor que maltractava animals era un gran senyor que l'únic que fa és cuidar animals, què hagués passat? Que potser el meu fill hagués trobat un animal i l'hagués maltractat, perquè és la veritat que ell veu. I si, en canvi, aquesta veritat es contrasta, doncs resulta que ells mateixos es van trobant...
Posant a lloc.
Exactament, exactament. Mm-hmm. I mira, doncs és un tema que jo se m'hagués escapat absolutament, però que gràcies a fer l'àpat, normalment el sopar, a casa, entre tots, doncs com a mínim te'n pots assabentar.
Sí, jo,
si et mateu el consell, doncs aquí queda.
Jo algú que no he suportat a ma vida són els ocells de la gàbia.
Ah, mira.
No he pogut.
Jo més que res que m'agrada estar ladrant, eh?
No, però no he pogut. És que em penso que és una crueltat, no? I l'altre dia vaig passar per davant d'una casa i dic, què hi ha aquí, a la finestra? Hi havia un periquito, tio.
Hosti!
Però...
Què dius, ara?
Sí, però...
Però potser estava perdut.
No, estava a dins.
A dins de què?
De casa.
Bueno, perquè segurament està acostumat a estar dins d'alguna casa, s'ha escapat i ha anat a la teva.
Que no, que estava per lliure. Hosti, va per lliure.
Però no pot ser un periquito per lliure, sí, estava perdut.
La veïna de la meva àvia, t'estic parlant que jo no sé l'edat que devia tenir... Tenia un periquito que anava suelto per la casa.
Ja.
Sí, no hi havia gàbia ni hi havia res, que també és un problema perquè se pot cagar damunt contínuament.
Claro.
Però el periquito anava suelto i estava com, bueno, quan ella el cridava, venia i se li posava les mans o aquí a damunt i vaig pensar, ostres, bueno, mira, almenys aquell periquito, el pis era bastant gran i podia fer uns vols rasants.
Bueno.
Perquè jo, la veritat, amb una gàbia... Clar, és que és el mateix que si et tanquen a tu amb una gàbia.
No, doncs imagina't. No, el que passa que, clar, la gent ho diu, és que estàs maltractant l'animal perquè tens tancat una gàbia. Sí, segurament sí. El que passa que aquell animal només ha vist la gàbia.
Sí, tio, però...
Comencem la discussió filosòfica, senyores i senyors.
No, jo crec que...
Això és com la història del meu superpeix, que encara està viu.
No, però el teu, això és maltractament total.
Pràcticament 2 anys.
Maltractament total.
Aquell peix, lògicament, no ha vist mai més res més a la seva vida que una, doncs, una peixera petita. I la veritat és que està formós com mai i energètic com mai. Jo estic, t'ho juro, moltes vegades jo mateix m'he fet la crítica. Escolta, no pot ser tenir un peix aquí així. Però... I tinc una peixera molt més gran, decoradíssima, fantàstica, i dic, va, li ompliré, li faré un oceà per ell, i d'allò. I aleshores penso, se'n morirà. Se'n morirà.
Però per què?
Perquè aquest peix, a la que jo el posi en un entorn diferent, segurament agafarà més virus i més coses, i perquè les pedres acumulen merda, en canvi aquella gàbia...
Vols dir que...
Jo el peix el veig tan saludable i tan bé...
Si tu t'estàs autoconvencent, jo ja estic content.
No.
Però a mi, si sóc aquell peix i tens una peixera més gran, amb una aleta et diria...
Soc el que... Ja ho sé.
Assenyalaria l'altra peixera, més que res per moure una mica el cul.
Després d'un any i pràcticament 2 anys, que jo crec que el peix aquell, jo estava convençut que en duraria 15 dies, i es moriria del pobre d'haver-lo maltractat com el van maltractar els nanos aquells, que allò. I resulta que està tan formós, i cada cop que, a més, cuidado, que pràcticament no em fuig de la mà, perquè quan li canvio l'aigua, jo sóc tan ortodox que no ho faig mètodo bueno, que és agafar-la amb una xarxa, jo vull la...
Un dia el perdràs, per l'aigüera.
No, tinc un mètode, un dia el publicaré. Un mètode que és infal·lible i va molt bé. I a més, ojo, perquè haig de dir que, senyores i senyors, l'aigua que canvio del peix cada 2 dies, això és implacable, i em van dir que pot ser 4 tranquil·lament, però jo, 2 dies, ja que tinc la consciència tan dolenta, doncs com a mínim faig això, ben oxigenat, aquell peix, resulta que la llenço a les plantes... I els tinc més formoses que mai.
Home, clar, perquè porta merda de peix.
Perquè porta merda de peix, efectivament.
Però escolta una cosa, a veure un moment.
I tots contents.
El peix aquest no el va portar una filla teva?
Sí, senyor.
Val. Això és com els nens que volen un gos i els acaba traient el pare tot el dia a passejar o la mare, oi?
Sí.
Ah, la nena s'havia d'haver fet
càrrec. No, la nena m'ho va demanar i jo vaig entomar la responsabilitat.
Però per què no li vas deixar que ella es fes càrrec?
Pues perquè ja se'n fa de càrrec, però com que evidentment ella té la seva feina, jo l'ajudo i en tot cas ja m'he encarinyat jo del peix. És amic meu.
Ell
està acostumat a la meva mà. Perquè, com deia, buido la peixera a dins d'una olla, per si en cas se m'escapés el peix no cauria al desaigua, sinó a l'olla. I aleshores, això sí, tinc un altre got, evidentment una tassa molt gran, plena d'aigua, ja de la nova, que quan el peix està a punt de quedar-se sense aigua, abans, clar, evidentment el peix tenia pànic, intentava fugir, saltava de la meva mà pràcticament perquè la meva mà aguantava aquell peix. Doncs ara ja no. El peix es queda quiet. Sap perfectament que aquella mà amiga, la del seu cuidador,
Un dia et mossegarà.
El dipositarà a l'interior de la tassa provisional. Ell ja sap que aquell mètode és el bo. Ell m'estima.
Ben xiflat. Ben xiflat estàs. Hòstia, això no ho remuntem. Va, torna a mirar el mòbil. Que...
tornaré a posar la pel·lícula del Nemo. I aleshores el torno a dipositar i a la gàbia ja, o sigui, a la peixera, si fos una gàbia, crec que l'aigua no aguantaria. El dipòsit a la peixera, neta, ja, això sí, sense detergents. Ho sé perfectament. La netejo amb aigua de l'aixeta, li passo la mà, llenço aquella aigua i aleshores l'omplo d'aigua neta, de beure, aigua de la bona.
De l'aixeta és bona?
No, l'aixeta té clor. Però per rentar la peixera et poso l'aigua de l'aixeta.
Això sí.
I llavors no gasto de l'altra. I llavors res, l'altra. I total, que el peix porta ja pràcticament 2 anys i està més formós que mai. I això sí, quan acaba, li dono el premi de 3 o 4 escametes de menjar que ell ti-ti-ti-ti-ti-ti menja tranquil·lament mentre es flota en el seu nou entorn.
Doncs jo, en la meva vida, m'he anat els peixos a les peixeres. Ni que siguin peixeres de 10 metres d'alçada per 5 d'ample, ni m'agraden els ocells a les gàbies, ni m'agraden els hàmsters.
Hombre,
no puc amb els hàmsters.
Els meus amics hàmsters, sí.
No puc,
tinc
no
una,
puc.
Tinc un parell de gàbies amb tubs de connexió, tinc
no
tot.
No tens cap, no?
No.
Ni m'agraden... No sé, no m'agrada. Només he tingut gats.
Mm-hmm.
I el gat és un animal independent que campa. I fins i tot els meus gats de poble anaven pel carrer.
Sí.
És a dir, eren gats que... de carrer.
Bueno, hi havia la sèrie del Don Gato, que era el gat silvestre de carrer.
I aleshores, fins i tot ja quan feia temps que no anava pel poble, perquè vaig començar una vida en paral·lel diferent,
sí.
Una vegada vaig anar a casa teva...
Sí.
I quan sortíem d'allà, que no sé si havíem anat... Devíem haver anat a veure algú, perquè la festa major o alguna cosa així...
Anaves directament.
Quan vaig baixar, hi havia el gat a baix, que venia del carrer, i jo el vaig cridar i va pujar corrents.
Miau.
Un moment també tendre, com el de l'Àlex amb el seu peix.
No. Explica. Això és com una teràpia, eh?
No, va ser un moment...
Entra i revela el seu rotllo.
Però, perquè ja et dic, els gats també et permeten marxar 4 dies i els pots deixar a casa. Ara, segons la nova llei animal...
Sí.
Crec que es poden deixar 4, màxim, o 3 o 4.
4, què? 4 dies?
Sol.
Sols. Ah, 4 animals sols.
4 dies, 4 gats, 4...
Sí.
Un gat, 4 dies sol a casa.
Bueno, 4 dies.
Bueno, abans, quan en tenia 2, els podies deixar una setmana, si volies, perquè entre aquells 2 ja t'ho destrossaven tot, no passava res. Que està bé tenir 2, també, perquè juguen... s'entretenen... Quan tu
suposo, jo també ho he pensat, això, amb el peix.
Tu estàs molt...
Però i si un es menja l'altre?
Ah, això es passa, amb els peixos.
Per això t'ho dic, deixem-ho així.
O un ataca l'altre.
Jo, des que vaig començar a veure que allò sobrevivia més de 15 dies, vaig dir, hòstia, pues no, tan malament no ho estic fent.
Home, jo estic com el peix, també, no passa res.
Exacte. Ben atrapat. Ben atrapat. Amb...
No sol,
sí.
Però estic com el peix, però no passa res.
Sí.
Però
sí.
Ja et dic, els gats, quan vaig tenir 2 de cop, pues, era una meravella. Perquè jugaven entre ells, i si tu passaves 2 dies fora o 3, és igual, perquè els gats es divertien, tenien espai, també és veritat, una casa amb espai, doncs que puguin córrer i amunt i avall, escales amunt i escales avall, i tenien ja un sòtano i tot, i vinga, gri. Doncs és diferent, no?
Jo és que el meu primer contacte amb els gats va ser precisament amb aquesta sèrie, de Don Gato.
Jo no, jo amb Félix el Gato.
Félix el Gato.
El único, único gato.
És veritat. Per a mi m'agradava molt el Don Gato perquè era una pandilla de gatos silvestres que sempre doncs, es fotien i esquivaven el policia. Que com es deia el policia de Don Gato?
Hòstia, ara...
Oi, que sí, ja veuràs.
No em ve ara, no ho sé, però no...
Matute!
El Matute. Ara em venia el Higgins, que
Matute,
és el de Magnum.
Efectivament, el policia Matute.
Ara em venia el Magnum, eh?
Has vist com cantava el Matute?
Qué curioso me haber pasado de largo. Con tantos listones nunca hubiera reconocido este lugar.
Doblatges americans.
Tramando Don Gato. Pero qué pasa aquí?
Oh, Matute acaba de llegar. Me desharé de él y ustedes traten de que el nene no haga ruido. Buenos días, mi querido Matute. ¿Cómo estás hoy? Te hemos extrañado mucho.
Don Gato, has cambiado todo el callejón. Por poco no encuentro mi teléfono.
Ah, entonces ya notaste nuestra nueva decoración con cortinas y todo, como en un hogar feliz, ¿eh?
Sí, esto ha mejorado, sí, pero ¿por qué? ¿Qué trama?
Siempre dudando, siempre desconfiando. ¿Es un crimen que tratemos de mejorar el aspecto del callejón? ¿Que tratemos de hacerlo más acogedor?
No, no lo es. Es que, bueno, está bien, pero...
Ai, senyor, quines bueno. històries. Perquè el Don Gato havien trobat un nen, un nadó, i el cuidaven. Llavors ens estava... Era bon gat.
Bueno, els gossos també m'agraden, eh?
Sí?
Però amb un pis, hombre, no. Amb un pis, no. Home, si és una... Si és un... Si és el gos de l'Àlex, pues no passa res.
Home... Té lo bueno, suyo, eh?
Però el teu pot sortir fora, que tens un bon jardí.
Home, sí, a casa sí, està feliç.
Tens un bon jardí,
feliç,
això és molt diferent.
Està feliç, està feliç.
Això és molt diferent, però a mi m'agrada molt. De fet, vaig a casa un amic meu que en té dos.
Mm-hmm.
Home,
i en una casa amb nens són feliços.
I es posen a dormir allà damunt meu quan estem veient el partit.
És maco.
I se'm tira aquí un d'aquests i se'm queda allà adormit i és guapo, és guapo.
Els animals de companyia. Quanta gent sola li fan molta companyia.
Clar, no descarto que jo en aquest dia de tram... Mm.
Sí o no?
No.
Què faràs, un gat?
Espera't.
Va, què?
No, un gat no. És que saps què passa?
Mm.
També has de tenir present una cosa. Jo ja no tinc l'energia, i t'ho diré, o sigui, no tinc ganes de que em mosseguin ni m'esgarrapin com tenia quan era jove.
O sigui, que si et donen un cadell, educar-lo, doncs vés a la gossera, que n'hi han de ja crescudets i molt macos.
No, però vull dir que els gossos necessiten que juguis amb ells, que estiguis per ells i tal. I clar, has d'estar molt a sobre. Llavors, és una responsabilitat que en aquests moments... És igual que el de tenir un nen, no em veig en aquests moments, no? Però...
D'acord.
Well.
Queda clar. El Pep Vergés no es veu en cor de tenir un nen. Avisa navegants o navegantes.
Sí, sí. Doncs em passa mateix amb els animals. Quan tu has d'agafar un animal, has d'estar convençut de que et dedicaràs a l'animal.
Normal, això sempre, eh? Això sempre.
I jo ara no em veig en cor, i com que sóc sincer amb mi mateix, ja em faria il·lusió ja tenir un cadell d'un gos, però l'hauré de treure dos o tres vegades al dia. Què fa el gos a casa meva sol tot el dia? Què fa?
També és l'altre, efectivament.
M'entens? A casa no hi ha ningú més.
Sí. Has de tenir sort, també. Clar, perquè hi ha gossos que s'enyoren molt, comencen a plorar,
a
queixar-se, a bordar... I clar, lògicament, això no ha de ser.
Així tot no és agradable, perquè, per exemple, si tu tens una casa al camp, o té una gran sortida, i tens un o dos gossos, doncs els gossos juguen entre ells, corren, van amunt i avall, veuen els ocells, s'encabriten, jo què sé... sempre tenen coses per distreure's, però clar, un pis de... Imagina que tens un pis de 60 o 70 metres quadrats, sense cap sortida, què faig jo amb el gos?
Claro.
Ah, què fas? Tot el dia, al matí, ben d'hora, l'hauré de treure a passejar, la gràcia que em farà aixecar-me una hora abans, i després, suposat cas de que faci les seves necessitats, també podria ser que aquell dia no les tingués. Me l'hauria d'emportar a la feina, a veure si ho fa aquí. I aleshores, després, me n'aniria a treballar. I aquell gos estaria sol. Ara imagina't un dia que tinc un dinar. Aquell gos està sol fins a les 8 del vespre.
Pues sí. I
no,
mira...
No m'hi veig.
Un dia podríem fer una enquesta sobre quin és el vostre animal de companyia preferit, o d'això. Quin és la vostra mascota preferida? Un gos, un gat, un periquito, un hàmster, un conill... Perquè abans hem sentit també la sèrie de televisió dels gats. Evidentment, una de les més famoses de gossos és la del D'Artagnan i los tres mosqueperros. Ah! Home!
Ai, la gent que té, per exemple, un mastín a casa seva...
Hombre!
I el pis no és gran, digue'm a mi,
tu.
Que quasi no passa per la porta...
No, surts tu directament.
Digue'm a mi...
Es queda ella dins i tu fora.
Després hi ha una altra cosa, Tenir gossos o tenir animals, sobretot els grans, són molts diners, de menjar.
Ah, i de veterinaris.
De veterinari és acollonant. Crec que costa més el veterinari d'anar a fer una intervenció o alguna cosa amb un animal...
Això sí, clar.
Que anar-hi jo. Al metge.
Sí.
És acollonant.
Sí, això sí, és veritat.
És acollonant. El que arriba a valdre, una petita operació o una petita intervenció o una radiografia i un no sé què. Home, jo quan vaig portar el gat, que ja estava al final dels seus dies, em van fotre una clatellada entre pitos i flautes, que vaig quedar...
I que al final vas pensar, total, perquè morís igual. Home, no ho vas pensar en aquell moment, perquè no, evidentment sí, sí, l'estimes
no,
sí, molt,
no,
però...
No, si el vaig anar a sacrificar.
Només que clar.
Però, clar, està prohibit que jo el gat es mori o l'enterri.
Mm. Has de portar-lo a algun lloc. Sí. Bueno, jo em sento culpable perquè un dia se'm va morir un hàmster i crec que els nens el van enterrar al jardí.
Sí, ja.
La qual cosa, ara mateix acabo de confessar un
fet és un delicte.
Que la fiscalia pot ser que s'hi posi.
Sí, sí, és un delicte d'una gravetat infinita.
Infinita, infinita.
Jo saps què passa? Que quan quan els animals desapareixen, però jo sóc així, no estic dient que sigui el millor, o les persones desapareixen, em quedo amb el seu record i de quan estaven vius. I ja, tot això dels aquí està enterrat, o aquí tinc les cendres, o aquí... Mira, això a mi em va... O inclús d'anar al cementiri. D'anar al cementiri tampoc m'agrada gens.
Recordem-lo en vida.
En vida i amb alegria, i ja està. No m'agrada gens anar allà i posar-te a plorar.
Sí, 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 sí. No, perquè, evidentment, és una pèrdua molt important, eh? Això sí que no admet cap mena de broma.
Després també et diré una cosa, ara parlant de persones, però... Quan se m'han mort els meus animals he tingut una pena.
Sí, sí, no,
una
no.
Una pena que m'he quedat dies compungit.
Totalment respectable.
Bueno, fins que et dic que al mòbil porto la foto
Veus?
De la meva última gata, Veus que va quedar que sí. prou bé, perquè la lletja que era va quedar prou
Mira,
arreglada.
Mira, doncs encara no.
Sí, sí, va quedar arreglada. Però la porto, perquè dic, hosti, vaig passar-ho molt malament i ara no tinc ganes de passar-ho malament.
Pues ja està,
no,
ja
perquè
està.
Si no hauré de fer una cançó, m'ho veig a venir, en la gata... I la gata sí. m'ha marxat a casa. Per què? Perquè Déu no estima els animals, perquè el fang es morin.
Sí, sí, sí. No. Millor que no la facis la cançó, per tant, millor que no tinguis animals de companyia, que hagis de lamentar després.
No, fa pena, perdre'ls. Eh?
Sí que sí, que sí. Per això et dic que no són éssers molt estimats, perquè fan molta companyia i, a més, són molt sincers. No tenen ni enveja, no tenen ni mala idea, ni mala fe, ni res de tot això, per la qual cosa són purs, totalment purs. Hombre, i aquesta sèrie que vam fer precisament amb un munt d'animals. Aquí no només eren uns animals concrets, sinó que eren molts. Els gossos, els ossos, els guineus... Hi havia de tot, hàmsters, hi havia de tot aquí. El Willy Fogg,
La volta al món en 80 dies.
En 80 dies. I vas trobar una sèrie molt interessant, del Claudi Biern. Recordem que va morir no fa massa i vam fer un homenatge. Hi havia la música del Mocedades. Expressament, jo crec que això, doncs, Claudi Biern és d'aquells Walt Disneys, per dir-ho així, catalans, gens reconeguts, i que, doncs, en la seva mort nosaltres li vam fer un homenatge. Bueno, doncs tenim trucada.
Va, vinga.
Suposo que per parlar d'aquests animals que fan tanta companyia i aquestes coses... Hola!
Hola,
què tal?
Bé, ara feia dies que no us trucava, eh?
Ja.
Ja veus que avui la cosa va molt animal, eh?
Sí, molt animal. Sí. Bueno, sí, sí que us trucava per això dels animals, eh? Perquè completament d'acord en que els animals s'estimen. I jo vaig sentir una vegada, ja fa molts anys, quan era joveneta, que deien que qui no estima les bèsties no... I vaig pensar, oh, això és molt bèstia, perquè, clar, les persones són les persones i els animals... Però vist-lo vist, de vegades, pot ser veritat, eh?
Jo penso que sí. Penso que sí. I moltes vegades l'animal és el reflexe de la persona. Si la persona té mal caràcter i és violenta, l'animal té mal caràcter i és violent.
Sí, acostuma a ser el reflex de la personalitat de cadascú.
Sí, però jo dic els que ja no els estimen, els animals.
No, aquests no s'estimen ni
bueno,
les persones.
Exacte, aquest és el problema. Que tenen un nivell...
Però jo em semblava que això no podia ser, m'entens? Vull dir, quan era jove pensava, home, que diguin això. I realment la vida t'ensenya que a vegades això és veritat, eh? Però bueno, a part d'això, mira, jo us volia explicar que això dels gats, que com que al Pep també li agrada molt els gats, nosaltres tenim gats i gossos aquí a casa. Però jo tinc una mixeta adoptada d'una amiga que se'n va anar. I, bueno, també va ser una mica complicat. El que passa és que, com que jo estic jubilada, he tingut temps per dedicar-li la mixeta, perquè jo en tinc dos, de gata, aquí a casa. I, clar, aquesta gata feia 14 o 15 anys que estava acostumada a estar sola en un pis.
I no es barallaven?
Clar. Sí que
no es barallaven?
Bueno, jo ho vaig intentar, que no es baralléssim, i renyava amb uns i afavoria els altres, bueno... El que ja fa un any d'això, I només he aconseguit que se suportin, que els altres estiguin bé, que no pensin que no estan a casa seva.
Que no tinguin gelos.
Que no tinguin celos, exacte. Però ella, és curiós, amb el gat no el bufa, perquè aquests dos que teníem nosaltres són germans. I llavors amb el gat no el bufa, però amb la gata sí. com que ella també és una gata.
Clar.
I de vegades penso, deu tenir una arrel de la gata del Pep.
Ah.
La teva gata, perquè sempre m'havies explicat que era bastant guerrera, no?
Sí, aquesta gata, primer que estava abandonada, i després que va anar a una casa, en principi, quan encara era molt petita, que hi havia un altre gat, també d'aquests grans, de tota la vida, de 16 anys, i quan aquell gat va veure la gata aquesta petita, que era un escopit, tenia dies, res. Mm. Bueno, la vam haver d'agafar corrents perquè una mica més i la destrossa. Per tant,
clar,
per això me la vaig emportar jo. Sí. I llavors, clar, va venir traumatitzada, entre que va venir amb mi, que va venir d'aquella gata que se la volia menjar, i que va venir d'abandonament, doncs clar,
yeah,
era una mica estranya. Sí. Sí. Però bueno, com que jo també sóc raro, doncs ja està, entre els dos us vam entendre.
Exacte.
Sí, sí, vam posar les bases del funcionament.
Tots tenim les nostres coses.
Sí, el cas que tenen és...
Jo perquè tinc una casa, perquè també penso que, a veure, haver adoptat aquest gat en un pis, en un altre gat,
no,
i sense poder sortir, no sé. Però amb ella, això és veritat, clar, tants anys acostumada a no sortir només quan anava amb el veterinari, però amb el transportint, i ella no havia sortit al carrer. Llavors, aquí a casa, no gosava. Es va posar aquí dintre casa, quan jo el vaig posar, i no gosava. I estava com si reptés, saps, per terra, com si fos un rèptil, en lloc de caminar. Caram. Bé. Fins que al final s'hi va acostumar, però amb molt de carinyo i molt de mitxeta.
Bueno, doncs d'això es tracta. Jo també...
Però bueno, sí, és que... Bueno, però bueno, això cadascú... I pobra, la meva amiga, doncs em deia, i la mitxeta, què passarà amb la mitxeta? I jo li deia, no preocupis, la mitxeta la prendré jo a casa meva. Tu no et preocupis per la mitxeta.
Pues ja
I
està.
Això que dius tu de la foto, jo quan ella va estar malament també li vaig fer una foto i la tenia allà al capçal del llit, i bueno, perquè era la seva mitxeta. O sigui que, bueno... Ara no tinc l'amiga en el record i tinc la seva mitxeta aquí.
Veus? Doncs això sempre és positiu.
Sí.
Molt
per
bé, guapa.
Les bèsties, i, bueno, i ella em ve darrere, que bueno, no vegis, perquè, clar, acostumada, a més, quan va estar ingressada, doncs també va estar a dia sola i anàvem a donar-li menjar, però, bueno, la seva germana i jo, però, bueno, la qüestió que ara, diguéssim, la seva amiga, més amiga, sóc jo. I, bueno, doncs la mitxeta és la meva amiga i els altres dos són els germanets.
Bueno, pues,
de casa.
Pues mira, amb la sintonia del gato con botas ho deixarem córrer tot plegat.
Sí que és la una.
Se'ns acaba.
Moltes gràcies.
Gràcies per compartir-ho.
Adéu.
Pues res, au, gato maulo, adiós.
Adéu.